Tot seguit, el raconet de Sara, un espai on desvetllarem tots els dubtes relacionats amb la salut femenina.
Bon dia, avui parlarem de dolor menstrual o relacionat amb el cicle menstrual. Quan som adolescents i comencem amb les nostres primeres regles, normalment tenim supernormalitzat aquest dolor perquè les nostres mares o les persones que ens acompanyen en aquests moments ho veuen supernormal. De fet, ja ens fan portar l'ibuprofeno al bolso en qualsevol viatge, en qualsevol event, per si de cas ens ve la regla. I quants cops hem estat entre amigues i dir, mare de Déu, estava per no vindre, m'ha hagut de prendre una pastilla. I la pregunta de la teva amiga o el teu familiar és, què t'ha vingut la regla, no? Jo, després d'estar estudiant tot això, me pregunto com pot ser que no ens ho hagin explicat. Així que trobo que això se mereix un gran episodi. Què sol passar? Bueno, abans de passar a la part de què sol passar darrere d'aquest dolor, la molèstia o el dolor són coses diferents. Llavors, la pregunta que a mi me fan a consulta és, quan parlo de dolor, llavors, què és lo normal? Què és lo que he de notar? Molèstia. Molèstia sí, perquè la inflamació és fisiològica prèviament a que ens baixi la menstruació. Però quan és una molèstia incapacitant i ja parlem de dolor, això és el que no hauríem de sentir, no hauríem de tolerar i hauríem de veure què estem fent a la nostra vida o quins hàbits estem cultivant dia a dia que ens estan repercutint a nivell hormonal. Perquè el nostre cos, les nostres hormones, només responen a la demanda que exigim nosaltres a nivell cognitiu. Pues, això ho parlarem al final, a la part de què podem fer per solucionar la patologia de la que parlarem o la condició hormonal de la que parlarem. Què s'amaga darrere d'aquest dolor? És normalment una elevació d'estrògens, d'aquestes hormones que vam parlar a l'episodi 2 de la fase folicular, que van creixent progressivament fins a pegar un pic abans de l'ovulació i després passen la progesterona a ser la gran protagonista. Aquests estrògens el que fan és estimular a les cèl·lules del nostre endometri, que és com la pelleta que hi ha dins de l'úter, que és la que va creixent i després cau, si no hi ha una fecundació, no hi ha un embaràs i dona la menstruació. Quan els estrògens creixen massa, llavors l'endometri és massa gran i les regles són molt doloroses, són molt abundants, també solen haver coàguls, mals de cap a meitat de cicle o abans de la regla, molt mal de pits o molta inflamació, també molta inflamació intestinal, això és un gran temazo, que al final ho parlarem. I també molta tendència a l'acné. La pell comença a tindre proliferació, llavors poden ser grans de tot tipus i a diferents zones. Els estrògens, al final, són unes hormones de creixement. Fan créixer els teixits, no només a l'endometri, sinó allà on tenen receptors. I, com he dit, poden ser els pits. També podem trobar, hi ha casos que podem notar inflamació als ganglis de les axil·les per la proximitat amb els pits, perquè també trobem allà receptors. Llavors, jo crec que l'ideal, si tu tens dolor i no el pots tolerar o has de prendre enantiums, ibuprofenos o qualsevol tipus d'antiinflamatori de forma recurrent, hauries d'anar a un especialista perquè això t'ho pugui valorar. Què està passant? Què et passa a tu? D'on ve aquest dolor? ¿Vale? Pot ser una mala eliminació, un mal processament del fetge o una tendència familiar. I aquí me vull parar. Hem de preguntar a la nostra línia materna com van tindre les regles o com les tenen o com les tenien a la seva edat fèrtil, a la nostra edat, perquè normalment si és per hiperestrogenisme, que és de lo que estem parlant, sol ser hereditari. La nostra àvia, la nostra mare, germanes, cosines, totes tindran una tendència a una alteració i pot ser que si fem una analítica i imaginem-nos que totes tenim el mateix número d'estrògens, aquella analítica, els símptomes poden ser totalment diferents, la predisposició és superdiferent a cada persona, però hi ha una alteració. d'un dels símptomes o diversos dels que us he parlat anteriorment. Llavors, què podem fer? Lo més important és una anàlisi de la teva vida. Hem de veure els hàbits més importants, com per exemple el descans, si fas o no esport, el moviment, la nutrició, l'estrès que tu tinguis a nivell laboral, professional, altres àmbits, tipus si estudies, si fas opos, a més tens un treball perquè ho necessites. O sigui, hem de valorar tot el que a tu te generi una pèrdua d'energia, perquè les hormones sexuals no són imprescindibles per la vida. És un requisit com extra per la teva biologia. Procrear implica un extra energètic. Llavors, si tu estàs destinant això a la teva vida occidental, com totes tenim un nivell professional, un nivell personal, un estat fisiològic demandant, el teu cos, si això és massa, no podrà destinar energia en un cicle menstrual sa. Llavors, aquí hem de tindre un anàlisi molt profund dels teus hàbits perquè siguin els correctes, els que tu necessites en aquest moment. I recorda que si vols fer-me alguna pregunta de qualsevol tema dels que estem parlant, pots trobar-me a xarxes, a Instagram sobretot, bionutri/sara.